Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres, Francesc Carol de Convergència i Unió, Jordi Carreras del PP i també Pere Soler del PSC. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I tenim dos seients amb dos micròfons i dos gots d'aigua per al representant d'Iniciativa i el de la CUP, que quan vulguin venir doncs seran benvinguts i podrem tractar diversos temes d'actualitat. Escoltin, l'equip de govern admet que hi ha hagut un repunt de robatoris a l'interior de domicilis, però nega que es tracti d'una allau. Tot i que no ha especificat cap xifra, el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Jordi Puigneró, remarca que la ciutat és tranquil·la i que aviat hi haurà una junta de seguretat extraordinària amb el conseller d'Interior per tractar aquestes qüestions. Escoltem quines declaracions va fer a Cuba.cat.
Des de l'estiu fins a l'estiu anterior, les xifres que hem tingut a Sant Cugat han sigut xifres molt, molt baixes en tots els seus indicadors. No havíem tingut mai tanta tranquil·litat. Ara hem tingut aquest petit repunt en aquest cas concret i bueno, pot ser que això hagi generat una miqueta d'alarma, però que la gent estigui tranquil·la de que Sant Cugat és una ciutat, en aquest sentit, doncs, molt, molt tranquil·la i més i quan si ho comparem amb ciutats veïnes.
És un tema que la gent tracta al carrer, que hi ha converses, que la gent parla d'aquests robatoris, d'aquest repunt al qual feia referència Jordi Puigneró, tot i que remarca que no es tracta de cap allau. Tot i això, remarco també, no va especificar cap xifra. Els voldria demanar l'opinió dels partits polítics corresponents, què els sembla aquest tema i que es dirigeixin també a la ciutadania a través de Cuat.cat, en tot cas que comenci Convergència i Unió. Senyor Carol, he tirat el tall del senyor Puigneró perquè normalment ve el senyor Puigneró aquí, però vaja, també vostè pot parlar en nom de Convergència i Unió en aquest cas.
Gràcies.
Molt bon dia.
No,
no, no, ho dic, broma, ho dic perquè broma, normalment com ve ell, doncs
No hi ha cap problema, el tema senzillament tal com ho explica el senyor tinent d'alcalde de Seguretat, el senyor Jordi Puigneró, estem parlant d'un repunt, això és lògic, que existeix, que és un tema d'un augment de robatoris, però tampoc no és una situació dramàtica perquè, tal com també m'ho comenta, l'any anterior i l'anterior va ser molt calmat. Per tant, lògicament, al moment que apareixen una sèrie d'incidències, aquestes prenen una periodicitat social. Estem parlant de salts de cases aïllades, generalment, que tenen accés a través de bosc o el que sigui, que no sigui directament accés per carretera, i sí que s'estan trobant que la gent al carrer té por i es comenta molt això. Si això afegim a l'helicòpter, que de tant en tant va donant voltes, doncs encara afegim més, no perillositat, però sí sensació de perillositat. Aleshores, jo crec que aquí el millor és la informació, tal com dèiem, la Junta Extraordinària que es farà serà una manera de posar-hi fil a l'agulla amb això. A l'últim Consell de Barri de Mirassol es va demanar una reunió extraordinària amb Mossos per explicar la situació de seguretat, no només això, sinó en general, i els Mossos sempre estan disposats a fer reunions per poder explicar als veïns qualsevol qüestió de seguretat. Per tant, jo crec que en aquest cas, quan es tracta de sensació d'inseguretat, que és diferent a la seguretat o a l'inseguretat, la informació és la millor arma en aquest cas.
Més opinions. Partit Popular, senyor Carreras.
Sí, mira, jo, home, que es produeixin una sèrie de robatoris a la ciutat és normal que alarmi a la gent, això ens alarma a tots, de fet, no? Llavors, el que jo els diria dues coses. Una, que prenguin mesures una mica especials, que no deixin cap de sentit comú per la vigilància de les seves cases. I l'altra, que confiem en les forces de seguretat que estan vetllant pel tema, no? Que estan a sobre del tema, que ens consta que estan fent un sobreesforç en les tasques habituals, doncs, per organitzar aquestes bandes de delinqüents que probablement cauran. Esperem tots que caiguin aviat. I jo crec que ens hem de felicitar, en tot cas, a pesar de tot, ens hem de felicitar perquè Sant Cugat certament té un nivell de delinqüència molt baix comparat amb altres poblacions, el qual no impedeix que en el que li toca, pues, no li, pues, és que és un tema enormement desagradable i que alarma a tot el veïnat, encara que sigui menys que en altres llocs, cosa que no consola que sigui menys que en altres llocs, no? O sigui, nosaltres animem en els Mossos d'Esquadra particularment, que són els que estan a sobre el tema, a que segueixin fent l'esforç que fan, els animem i els felicitem perquè el baix nivell de delinqüència que tenim aquí es deu en bona part, doncs, a la bona tasca que venen fent des de fa uns anys, no?
Més opinions, PSC.
Bé, ahir va haver-hi la comissió permanent del Consell de Seguretat Local, al qual doncs vaig poder assistir entre alguns dels representants polítics, i se'ns va explicitar dues coses, no? A part dels informes que mensualment doncs ens transmet la policia local a través del que són els índexs de victimització, que són uns índexs relativament baixos, com s'ha dit, i per tant Bueno, això no genera cap tipus de preocupació a nivell dels cossos de seguretat, tant com de policia local com de Mossos d'Esquadra, pel que refereix a Sant Cugat, però sí que ens van explicar aquest repunt i les mesures que ja estaven posant. Per això l'explicació una mica de l'helicòpter. Se'ns va recalcar molt que això no era un fet local, sinó que és un fet de tota la regió, em sembla que era la metropolitana nord, que estan efectuant una campanya als Mossos d'Esquadra, precisament doncs per això, perquè hi ha hagut el repunt no només a Sant Cugat, sinó a altres localitats que podrien tenir una similitud a nivell de residencial, com pugui ser doncs, Tiana, Montgat, etc., tot al voltant de Collserola, i que per tant estan intentant fer mesures dissuasòries i mesures preventives precisament per aquest allau o aquest repunt de la delinqüència. Per tant, no és un fet aïllat de Sant Cugat, sinó que és un fet a nivell de la regió policial. Aquesta és la primera explicació. La segona és dir això. Una cosa és la percepció de seguretat que té la ciutadania i una altra cosa realment la victimització o la pressió de victimització que rep la ciutadania. En aquest cas, doncs, fa poques setmanes es presentava l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, en què es notava que aquesta percepció no casava realment amb els índexs de criminalitat o de victimització. Les estadístiques, bé, és un fet, no? Una ciutat tranquil·la, doncs, veu un vidre trencat al carrer, pot generar una certa confusió, pot dir, però un gambarrisme, però s'ha d'acotar cada cosa al seu lloc. Jo crec que no existeix una alarma social, però sí que és cert, doncs, que ens hi hem de posar. I amb això, el nostre grup ha fet diverses propostes i presentarà al·legacions perquè en el proper pressupost, el 2014, doncs la policia local tingui més recursos dels que està tenint, perquè està treballant en unes condicions lamentables, i aprofito aquests micròfons per poder-ho dir.
Iniciativa, Joan Calderó, molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, afegir-me al que s'ha comentat en el torn anterior, perquè és evident que s'han cugat els índexs de delictes o els índexs de victimització que comentava el Pere, doncs són molt baixos comparat amb el voltant de la ciutat, no? De les ciutats properes o de poblacions similars a Sant Cugat, no? És veritat que hi ha hagut aquest cas d'aquest repunt, aquesta qüestió concreta d'aquests robatoris, no? A zones molt concretes de la ciutat, i és veritat que es pot crear certa alarma social en el sentit de, bueno, diguéssim, com un helicòpter, entenent el dispositiu i tot, un helicòpter sobrevolant la ciutat amb unes característiques determinades, no? Un focus que apunta, home, no ajuda a mantenir la calma.
Escolti'm, i per què no ens ho expliquen, això?
Escolti'm...
No, ho dic perquè, precisament, la gent truca esbarada i, com no s'ha explicat, s'arriba tard i precisament l'esverament aquesta o la intranquil·litat arriba per no ser transparent i explicar les coses. Home, òbviament no ho haurem de dir abans que es faci, perquè els lladres, home, serà qüestió d'enganxar-los, no? Però...
Correcte, no. En aquest cas potser podria estar d'acord amb vostè, no? Però entengui que en aquesta taula, si hi ha un responsable en comunicar aquestes coses, n'hi ha un, i en tot cas és una responsabilitat compartida, perquè no només depèn de l'equip de govern, depèn també, en aquest cas, el cos dels Mossos d'Esquadra, que convindran o no en comunicar els dispositius quan ells consideren oportú, no? Però és veritat que un helicòpter sobrevolant la ciutat doncs no ajuda a aquesta percepció, i per tant potser es podria haver explicat, no? Però tot entra dins de que aquest dispositiu funcioni d'una forma correcta i funcioni amb èxit, perquè al final això es fa amb un motiu, que és aturar aquests possibles robatoris, no? Jo crec que al final això se solucionarà, perquè jo crec que s'estan posant els mitjans que es necessiten, i res més, tranquil·litzar la població, que és una qüestió molt, molt concreta i que finalment que s'està posant fil a l'agulla i que finalment solucionarà, crec, vaja.
Fem una altra ronda?
No, és per acotar això que deia el tema de l'alarma. No, és, ahir ho reconeixien, els Mossos reconeixien això, no? Que possiblement l'alarma l'han generat pròpiament al propi dispositiu. Clar, nosaltres com a grups d'oposició tenim algunes dades, no les tenim totes, però evidentment no sabem mai si la línia de la confidencialitat d'aquestes dades es pot traspassar o no es pot traspassar. Per tant, jo crec que la responsabilitat és de l'equip de govern en comunicar què s'està fent i què es deixa de fer.
Francesc Carol.
Bueno, aquí sobre, lògicament, que la gent demana més comunicació, tal com diu molt bé el senyor Pere Soler, hi ha una línia que no es pot traspassar, que és la de confidencialitat de les dades, i sobretot posant sobre avís, com mateix ha dit molt bé, els lladres sobre el dispositiu que es farà. El que es pot explicar és el que es farà, si el que s'ha fet. En aquest cas, potser sí, el tema de l'explicació de l'helicòpter, que sobretot és el fet que el mateix helicòpter en si ja genera inseguretat o sensació de perill, perquè que estem parlant que enmig de la nit es repèn un focus que ve d'un helicòpter propi d'una pel·lícula de Hollywood, doncs no deixa de posar nerviós a la gent, d'acord? Per tant, sí que crec que cal una certa explicació, senzillament el que es farà a partir d'ara fent algunes reunions o donant explicacions a la ciutadania en el lloc que es pugui donar i en el que es pugui donar, per suposat.
Partit Popular, que havia demanat la paraula.
Sí, home, és lògic que si hi ha mesures d'aquesta naturalesa policial com la de l'helicòpter que es crea una alarma, jo també li he de dir una cosa. Jo prefereixo que en un moment donat es crei una certa alarma general, però si així s'evita que hi hagi una sola família que es vagi assaltada a casa seva per uns delinqüents, jo crec que compensa que es preguin aquestes mesures, no? Per altra banda, és de sentit comú que no es poden avisar abans, perquè com vostè bé ha dit, doncs llavors els delinqüents tampoc són sords, no? És a dir que, de manera que jo, en tot cas, amb la situació que hi ha i amb les mesures que es puguin prendre en el futur i les que s'han pres, jo el que crec és que la ciutadania el que té que fer és confiar en les forces de seguretat que estan justament per servir als ciutadans i que és el que estan fent, confiar i apoyar les forces de seguretat i tranquil·litat, no?
I no només per via aèria, sinó que també s'han pogut veure controls terrestres en un format important.
Miri, jo recordo una temporada, perdona, que teníem a prop de casa meu on vist que hi havia un furgó, últimament el veig, un furgó gran amb una sèrie de Mossos d'Esquadra d'uns cossos especials que jo no sabria de quins són, que quan anaves cap a casa al vespre i veies aquell furgó deies, bueno, aquí passa alguna cosa, no? És a dir, que per una banda et dona tranquil·litat, perquè veus que estan fent un esforç, per l'altra banda, doncs, lògicament, també t'alarma, però miri, al final aquí el que importa és que s'agafin els delinqüents el abans possible i que la policia pugui fer la seva feina sense que a sobre li posem pals a la roda. No
sé. Iniciativa, que volia fer alguna cosa?
No, pals a les rodes no, senyor Carreras, però a vegades una política de comunicació més transparent. Jo crec que en el moment que estem, sobretot amb el cos de Mossos d'Esquadra, que tenen tot el meu suport i recolzament, però amb temes molt concrets que a dia d'avui estan sobre la taula, no? Estic parlant del que va passar al Raval o el tema de pilotes de goma, doncs probablement amb una política de comunicació molt més transparent i molt més clara cap a la ciutadania evitaríem molts problemes i molts malentesos. En qualsevol cas, respecte absolut, que facin la seva feina, que continuï el dispositiu per aturar aquest repunt i en qualsevol cas esperar que tot vagi bé, per dir-ho d'alguna manera.
No, jo per posar en valor una cosa, pel temps que portem a nivells d'informació, hi ha una bona coordinació, i això que jo crec que és de justícia dir-ho, entre el que és la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra o l'àrea bàsica, diguéssim, la comissaria bàsica d'aquí de Sant Cugat amb els Mossos d'Esquadra. Jo crec que s'ha de posar en valor i que és un treball conjunt, i prova d'això doncs són els patrullatges conjunts, les operacions Grèvol per Nadal, les prevencions durant les vacances d'estiu. Jo crec que hi ha una bona col·laboració i una bona entesa, i amb això jo crec que la ciutadania ha d'estar tranquil.
Passem plana. Doncs escoltin, perfecte. El ple del Congrés ha aprovat una moció d'UPyD que proclama que el dret de decidir és de tot el poble espanyol i que sota cap concepte una part de la ciutadania pot decidir sobre l'organització territorial de l'Estat. La moció ha tingut el suport del PP i del PSOE. La iniciativa ha provocat la divisió del grup socialista perquè els diputats del PSC han trencat la disciplina de vot i han decidit abstenir-se després d'un intens debat intern. Tot això mentre en paral·lel el Parlament espera aprovar el ple que s'iniciarà el proper 20 de novembre al marc legal que ha de permetre la convocatòria d'un referèndum sobiranista a Catalunya. No sé qui podria començar avui, jo crec que potser el PSC, en aquest cas.
Bé,
no, la primera Soler, si ja ho sabia que li preguntaria, si ja ho sabia.
Bé, no és la primera.
Si quan ha arribat, el primer que m'ha preguntat.
No, ho sabíem que això sortia sobre la taula.
Surt a totes les portades, de manera diferent, però totes les portades dels diaris.
Aviam, aquí podem afrontar-ho de dues maneres, o analitzar la moció, o analitzar el vot dispar del grup socialista al Congrés dels Diputats. Aviam, la cosa està clara. Allà on hi hagi la confrontació, no hi trobaran el PSC. Sembla que el PSC ha dit per activa i per passiva que està per una consulta i que està per portar-ho endavant, i que amb això ja no és la primera vegada que es vota de manera diferida o diferent, la diferida és una altra cosa, de manera diferent a la resta de diputats del PSOE. La senyora Rosa Díez només buscava la confrontació, buscava el beneplàcit dels seus, buscava precisament això, aïllar el terme a nivell de consulta general, i buscava una reafirmació del seu plantejament nacionalista espanyol, que és la senyora Rosa Díez. També buscava notorietat, perquè veu que se li està menjant per la dreta, se li està menjant un altre partit, que és Ciutadans, i per tant aquí tothom està posicionant-se davant d'un possible escenari, un possible escenari de futur. Nosaltres sabem que com a grup unitari, perdó, al Congrés i del grup socialista, doncs tenim disparitat de posicions entre el que pensa el PSOE i el que pensa el PSC. Nosaltres apostem per una reforma conjunta amb el PSOE i amb el PSC, conjunta per una reforma de la Constitució i avançar per un estat federal i cercar realment l'encaix que es mereix Catalunya dins d'un estat federal, que seria Espanya. Per tant, votar en contra no tenia cap tipus de sentit, votar a favor tampoc. La millor solució en aquests casos és l'abstenció.
Convergència, i reprenem l'ordre original. Senyor Carol, per què somriu?
Bueno, perquè m'ha passat el torn de paraula, perquè vostè també somriu, escolti'm, m'ha passat aquesta calor xafogosa i comença una miqueta el temps que ens toca, no? El que és molt clar és que, primer un cantó, celebro que el PSC hagi trencat la disciplina de vot, encara que sigui només amb l'abstenció. Per l'altre, estic d'acord amb el que diu el senyor Pere Soler.
Per què? Perdoni, per què està content que trenquem la disciplina de vot? És que jo crec que és una obsessió que tenen la resta dels partits. Què té a veure?
No estic content.
Vale.
No. A mi sembla bé que...
Però m'entén, no? Perdoni que li talli, no? Però, escolta'm, a vegades sembla que els debats es justifiquin només si votem o no, igual que el PSOE, independentment del que es voti.
Disculpi,
no?
Això no descomptes, m'ho...
No, escolti, té un altre torn de paraula, però és que... És digne de tallar aquest tros de tertúlia i guardar-lo, eh?
Per què?
No, perquè... Estava content, no estava content? Escolti,
Perdó.
Bueno, destaco el fet que hagin trencat la disciplina de vot, i això demostra que la ideologia moltes vegades està per sobre de la disciplina del partit, que sempre està molt bé. Crec que la farsa està bé, no? Vale, perfecte. Doncs continuem. El tema és un concepte de que, com molt bé ha dit el senyor Pere Soler, UPD el que busca és el titular, i senzillament ha fet aquest joc i alguns hi han caigut. A més, el concepte aquest de que un referèndum sobre la independència de Catalunya es voti a tota Espanya és que ja desdefineix el concepte d'autodeterminació. Auto. Nosaltres mateixos decidim. No decidirà el veí del costat. Perquè, clar, per què no fem un referèndum a nivell europeu? Aleshores, ja posats a fer-ho a nivell de la ONU. No seria el primer cop que es fa aquest tipus d'històries. Per tant, estem caient en la jugada d'UPD, i senzillament és que jo no hi trobo més història. El dret d'autodeterminació està molt definit, un poble decidirà mitjançant el seu referèndum, això forma part del dret internacional, i a partir d'aquí les que pugui dir-se a posteriori per altres partits no té cap tipus de validesa.
Partit Popular.
Sí, bueno, jo no estic ni content ni descontent ni trist tampoc, o sigui, el PSC sabrà el que fa i és molt lliure d'actuar com li sembli oportú, no? I no seria el que m'hi posi en aquest tema, que és una qüestió interna d'ells, no? Ara, dit això, la moció aquesta, que certament per part d'UPyD doncs probablement busquen el titular, però planteja una qüestió que és quin és l'àmbit, cosa que aquí els grups nacionalistes que estan per l'espècie aquesta de dret estrany que no se sap de decidir què, perquè clar, jo puc decidir també el que em sembli, eh? Vull dir, quan no es concreta l'objecte no se sap de quin dret estem parlant, això ho hem dit moltes vegades. I és evident, a més, per altra banda, no? És el dret a decidir que siguem federalistes, que siguem què, no? Però el que no hi ha dubte, ells parteixen d'una espècie de postulats que venen a ser una espècie com un dogma de fe, no? És a dir, aquí el dret, aquí Catalunya és l'única que té entitat suficient per tenir un dret d'autodeterminació. Doncs això es pot negar perfectament. De la mateixa manera, és que Tarragona, per exemple, que l'alcalde de Tarragona, penso que ha fet unes manifestacions fa poc, és que Tarragona tindria que veure sotmesa a una possible situació d'independentisme. No podria dir Tarragona, per exemple, escolta, jo no vull ser independent i per tant no em sumo. O és que la Vall d'Aran tindria que ser sotmesa també per la situació, perquè hi ha que pensar una cosa, que ha, o qualsevol zona de Catalunya. És dir, que això és una, aquesta és una situació que l'hem de superar per elevació, que és per la via del diàleg, i anar a empassinar-se en el camí que s'estan empassinant els nacionalistes, quan ja resulta que els grans empresaris de Catalunya comencen a dir que això és un disbarat, que per aquí no anem enlloc, pues, algú hauran de fer, algú hauran de rectificar, quan tenim camins que són molt més positius, molt més constructius, molt, amb molt més futur, que no tenen per què dividir Catalunya com l'estan dividint i l'estan fracturant. Doncs, escolti'm, jo crec que han escollit el senyor Mas, ha perdut els papers i s'ha ficat en un liu que a veure com se'n sortirà. Com ens traurà tots, perquè ens hi ha ficat a tots.
Iniciativa. Que prenia notes el senyor Calderón.
No, bueno, ahir la moció d'UPyD, doncs, mira, es va aprovar amb els vots que s'esperava que s'aprovessin. Jo també voldria destacar que el PSC ahir va demostrar que realment és un partit diferent al PSOE, i això durant molts anys no va poder ser, i a dia d'avui sí que és, moderadament, això sí, perquè entenc que el Partit Socialista de Catalunya a dia d'avui, les declaracions del senyor Navarro dissabte tampoc van ser gaire, no diré afortunades, però bueno, van posicionar el PSC en el tauler de joc, per dir-ho d'alguna manera, i no van demostrar estar molt d'acord en fer una consulta o un referèndum per exercir el dret de decidir del poble de Catalunya. Jo crec que la situació, l'única manera de solucionar-la davant d'aquest xoc institucional constant entre el que és Catalunya i el que és l'aparell institucional de l'Estat, s'ha de solucionar via democràtica, i l'única via democràtica és fer aquest referèndum, aquesta consulta, per sortir d'aquest atzucac. I si s'ha de buscar algun tipus d'encaix federal, confederal amb Espanya, o bé hem de ser independents, jo crec que en qualsevol cas ha de ser després d'aquesta consulta. Qualsevol cosa que no sigui trencar aquest statu quo, jo crec que la ciutadania no ho entendria. Hem iniciat un procés a nivell parlamentari per tal de donar sortida a aquesta demanda i a aquest clam social, per dir-ho d'alguna manera, amb mobilitzacions continuades en el temps que han tret a molta gent al carrer, i posar en valor això. O sigui, que al final el que estem demanant és un exercici democràtic per solucionar aquest tema. I dir-li al senyor Carreras, quan fa aquest, perquè no és el primer cop que li sento fer la comparació de què passaria amb la Vall d'Aran o Tarragona si vota en contra o no vota en contra. Primer, hauria de ser un referèndum, doncs, dins del territori, i s'hauria d'assumir el resultat, igual que Catalunya va assumir el resultat del referèndum a la OTAN tot i estar en contra, perquè a Catalunya el referèndum de la OTAN d'entrada va guanyar el no. I oi que Catalunya, com forma part a dia d'avui de l'Estat, està a la OTAN? Doncs si a Tarragona, per exemple, o si a Sant Cugat vota en contra de la independència de Catalunya, si hi ha una consulta que diu això, però arreu del territori guanya el sí, doncs haurà de guanyar el sí. No? Sí. Entro a la seva lògica, que jo no dic
no, no entro a la meva lògica.
Sí que entro a la seva lògica, sí.
Ara li explicaré per què no.
Fem una altra ronda, Convergència i Unió. Sí, no, fem la ronda original.
Només una cosa molt ràpida. La Vall d'Aran, el procés que va fer d'unir-se amb Catalunya, ho va fer mitjançant l'aprovació per part del Consell General. Va ser una decisió de caràcter d'autodeterminació per part d'ells. Van anar afegint-se cada cop més amb una relació més estreta amb Catalunya i després amb el Regne d'Aragó i després amb Espanya, separant-se de França. Per tant, l'autodeterminació l'ha exercitat sempre a la Vall d'Aran. Per això, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya li reconeix l'autonomia de la Vall d'Aran, cosa que l'Estat espanyol no li reconeix, ni tampoc reconeix la llengua aranesa com a llengua pròpia. I només un tema molt ràpid. Avui fa 108 anys, a més ho he retuitejat en un tuit que em sembla molt interessant, Noruega decidia per plebiscit la independència i si es convertia en monarquia o república i guanya la monarquia. Fa 108 anys, un estat europeu actual i exercir l'autodeterminació respecte a la independència, respecte a la forma d'estat. El que és lamentable és que encara, 108 anys després, encara estem discutint sobre l'existència d'aquesta autodeterminació.
Gràcies. Senyor Carreras, en la ronda.
Aquí el que s'ha de posar, el que s'ha de mirar és on es posen els límits, no? I aquí el que hi ha una qüestió és que l'ordenament jurídic actual, que és un ordenament jurídic que té la seva arrel amb anys i segles d'història, el que determina és que el subjecte polític és Espanya. Això d'entrada. Llavors, el normal, el lògic és que és perfectament defensable, com a mínim, que el dret a decidir sobre un territori el té Espanya. De la mateixa manera que la Unió Europea no reconeix el dret a decidir a l'autodeterminació, més ben dit, de sectors dintre de la població europea. No reconeix, algú error meu, però si no recordo malament, ho vaig veure fa poc, que no hi ha cap tractat ni a la Unió que reconeixi aquest dret d'autodeterminació de parts del poble europeu. Per tant, no, és un dret que no existeix ni a la Constitució espanyola, ni a la Unió Europea, ni ens el podem treure de la màniga. Però, per altra banda, si es defensa, que es pot defensar que existeixi, jo ho he dit, és lògic, és legítim que es defensi, que existeixi, que el reconeixi la legislació, no que ens el traiem de la màniga i ens tirem al carrer, que això no és un dret, això és una algarada, és una altra cosa. Però llavors s'ha de determinar quins límits, quin contingut té. Per exemple, quins percentatges faran falta per aquesta autodeterminació. És que parlar del dret a decidir sense posar-li límits, sense dir de què estem parlant, sense dir ni tan sols de quin és l'objecte sobre el qual hem de decidir, perquè no es parla de dret d'autodeterminació, és una demagògia de tal envergadura que ha creat una confusió a Catalunya de tal naturalesa que és intolerable amb una persona, amb un governant mínimament responsable. Si vostè vol defensar el dret d'autodeterminació a Catalunya, defensi'l. Però llavors diguem quins termes el defensa. Digui que és exactament el que està proposant. Digui a la gent quins percentatges. Si vota el 50% de la població catalana, per exemple, i d'aquest 50% la meitat voten contra o a favor de la independència, això serà suficient? Serà suficient? I em diu, no, és que la Constitució no miri, però és que estem parlant d'una cosa molt més grossa que la Constitució. Estem parlant de... Però això serà suficient o no? O defensi-ho? No sé, si, ara jo no entro en aquest debat si serà suficient o no serà suficient, però digui-ho, però el que no es pot fer és llançar, no, volem decidir. I llavors llançar-se, però què vol decidir vostè? En quines condicions? Què és el que vol fer? No, no, jo el que vull és el dret a decidir, jo vull votar, però què vol votar? Què li vol proposar al poble? No, no, jo vull decidir, però parli amb l'Estat. No, no, jo no vull parlar, jo vull decidir. Conya, no veu que això és, no veu que això és infumable, que això és impresentable? I ara ens tirem tots al carrer i ara sortim tots a dir que volem decidir. Però què estan dient, home? Què estan dient?
No li va agradar la via catalana, doncs.
La via catalana, miri, jo tot el respecte i tota la simpatia...
No, però la manera que feia ara, tota. El comentari que feia...
A mi el que em sap greu és que a la gent que es fia dels seus governants, els governants estan per governar i estan per dir-li a la gent quins són els camins que poden seguir i quins són els que ells creuen que són millors, per posar-se davant. El que no poden fer és engegar a la gent amb una demagògia tan lamentable com aquesta i després amagar-se por ahí i dir, pues miri, jo no sé, vaig fer... És que és d'una falta de categoria política. Ja no li estic entrant en la qüestió de fons, fixi's bé. No estic entrant en la qüestió de fons, estic entrant en la manera de fer. Necessitem polítics en aquest país de talla suficient com per dir-li a la gent què és el que ells creuen que és millor i per intentar convèncer la gent, no per llançar-los al carrer aprofitant els seus sentiments, aprofitant que són catalans i que estimen la seva terra, llançar-los al carrer d'aquesta manera amb mentides com la que Espanya ens roba.
Vostè creu que estaven enganyats la gent que van a la via catalana?
Sí, crec que els han enganyat.
Val, no, ja està. Pere Soler.
Senyor Carreras, no sulfuri, no sulfuri perquè...
No, me li dic amb tota la tranquil·litat del món, encara amb apassionament, no, sí, no, el tema per apassionar-se. No,
el que sí li he de reconèixer, senyor Carreras, que té coherència, perquè ja fa molts anys, fa moltes tertúlies que sí que està dient, el mateix, almenys no se surt del discurs, no sé si és l'oficial, l'oficialista o el d'aquí de Sant Cugat, però aviam...
Sobretot és el que jo penso, a més.
Doncs això està bé, que almenys es defensi les coses que pensa un. Vàries coses. La primera, a part del discurs recurrent, a parlar sobre el subjecte polític. El subjecte polític no és un ens inamovible. Els subjectes polítics poden ser canviants, com s'ha demostrat al llarg de la història, no? en funció també dels períodes. Jo crec que vostè està barrejant una primera fase amb una segona fase. La primera fase es diu democràcia. La primera fase, per nosaltres, pel nostre partit, es diu democràcia. És a dir, hi ha un debat sobre la taula de què és el que ha de ser Catalunya o què ha de figurar Catalunya en un mapa de l'Estat o en un mapa europeu. Jo crec que aquesta és la primera fase, preguntar a la ciutadania què creuen o què voldrien ells ser. Jo crec que endegada aquesta... No, jo trobo legítim. A partir d'aquí, aquesta segona fase, que potser seria més tècnica, quins serien els percentatges, com s'hauria de desenvolupar, quina validesa jurídica tindria, etc. Però jo crec que estem parlant de dues fases i vostè està barrejant. Després, li vull recordar que la democràcia és la base per prendre els acords. El Joan ho deia, amb el referèndum de la OTAN, Catalunya va decidir que no. I estem a la OTAN perquè el conjunt de l'Estat doncs, va dir que sí. El mateix passa amb la Constitució. El Partit Popular ha votat el vot contrari i ara resulta que són els que defensen la Constitució. Per tant, la democràcia té aquest joc que quan un es prenen unes decisions per majories, al final tothom tira cap endavant. I l'última cosa, respecte a qui ha de decidir, quin ha de ser el marc de consulta, si ha de ser Catalunya, ha de ser tot l'Estat i tal, miri, no se'n vagi tan lluny. A Sant Cugat tenim un exemple, que és el tema de Valldoreix. Si Valldoreix decidís fer una consulta, qui hauria de votar? Tot Sant Cugat? Hauria de votar només els valldoreixencs? Com ho haurien de fer, això? Perquè, clar, un senyor de Can Magí, amb tots els respectes que viu allà i que potser fa 5 anys que ha viscut, no li expliqui el que és Valldoreix perquè ni ho entén, no? En canvi, les generacions doncs, que han viscut, em sembla que vostè és de Valldoreix, no? Viu a Valldoreix, no? Sí, tindrà un sentiment i un pensament. Què en diria en aquest cas a Valldoreix? Ha de decidir tot Sant Cugat o ha de prevaldre la voluntat dels valldoreixencs per sobre de la voluntat dels santcugatencs? No sé, jo ho deixo aquí. Bé.
Més opinions.
Bé.
Iniciativa.
O sigui, al final... poder fer una consulta, un referèndum o no, vostè em parla del marc legal, però és una qüestió de voluntat política. Igual que és una qüestió de voluntat política que l'Estat transfereixi la competència recollida al 150.1 quan s'ha de referendar l'Estatut pel poble de Catalunya i transfereix aquesta competència perquè el poble de Catalunya referendi l'Estatut. I això és una qüestió de voluntat política. Si en aquest cas el govern de l'Estat tingués la voluntat política de transferir aquesta competència, pactar aquesta consulta, pactar aquest referèndum, que vostè sap que el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta moció, doncs tot seria més fàcil. Perquè al final és una qüestió de voluntat política poder exercir un dret democràtic. I els marcs jurídics han d'estar per donar resposta a unes demandes, en aquest cas de la ciutadania. Jo també volia posar sobre la taula que aquest procés no és un procés de governants, no és un procés de polítics, no és un procés segons en quin marc polític s'entès com eren els pactes a la transició. Això és un marc, una demanda social amb una mobilització cívica molt potent que fins i tot als governants els hi ha passat per sobre. O sigui, i amb això vull dir que els partits polítics, tots, ens hem mogut i ens hem hagut de resituar davant d'aquesta mobilització. Perquè fa 2 anys, cap dels partits que estem aquí teníem el mateix posicionament en la qüestió nacional que tenim ara. Cap. Però hem vist que hi ha una mobilització, una remor de fons que ens ha hagut de fer moure. I això no ho capitaneja cap polític a nivell parlamentari o a nivell mediàtic. Això és el que és. I si vostè vol condicionar la consulta, el que hauria de fer és anar a la comissió del Parlament que està parlant del dret a decidir, com a Partit Popular. Si vol dir quines condicions han de ser el sí, el no, la pregunta, com fem el procés, parlem amb el govern, no parlem amb el govern, quins articles de la Constitució podem habilitar o no, el Partit Popular hauria d'estar a la comissió parlamentària que parla d'això. Perquè democràticament ens vam dotar d'aquesta comissió parlamentària i vostès democràticament han decidit no anar. Per tant, hauríem de vigilar segons quines coses es diuen, no?
Breument, senyor Calderón.
Ja està.
Que farem una ronda més, perquè com tothom m'ha demanat paraula, els demano una certa brevetat perquè queden 10 minuts i, vaja, vull que parlin tots. Senyor Carol.
Bueno, només tornar a tocar per reformar, de tota la determinació es recolleix en la majoria de tractats internacionals. Es va recollir la carta de creació de la Societat de Nacions, el previ a la ONU, i sobretot, si vostè considera que els 2 milions de persones que van anar a la via catalana anaven enganyats, estem parlant del cas d'abducció psicològica més bèstia que hi ha hagut mai en aquest país, d'acord? O sigui, la gent allà, com diu el representant d'Iniciativa, Joan Calderón, estem parlant d'algú que va sortir des de la societat civil. Els partits no hi eren. no hi havia banderoles polítiques, no hi havia consigna política, no va haver-hi una utilització d'això de manera partidista. Senzillament, un grup de gent a través d'una sèrie d'associacions de caràcter civil van organitzar aquesta via catalana, i per tant, en aquest cas, està claríssim que no anaven enganyats, que sabien perfectament el que anaven a fer i sabien perfectament el que comentàvem, com els 30.000 o 20.000 que van anar el 12 d'octubre a fer la manifestació, sabien perfectament el que anaven a fer, no estaven enganyats, d'acord? Per tant, jo parteixo de la base que la gent és intel·ligent, que no es deixa enganyar i que en aquest cas hi ha un clam. Però escolti'm, si vostès continuen dient que no, que és un cas d'abducció massiva, doncs miri, jo què vol que li digui?
Bueno, a veure, per on hi ha diverses coses que tinc a tocar, seré breu, per això, mira, hi ha moltes coses que puc compartir amb vostès, inclús amb el que acaba de dir, senyor Carol, el que, però hi ha que precisar les coses, no? O sigui, que d'entrada el que hi ha que dir és que estem en una democràcia, certament, i que hem de funcionar amb comportaments democràtics, efectivament. Però perquè hi hagi democràcia, té que haver-hi llei, i té que haver-hi respecte a l'ordenament jurídic, a l'estat de dret i a les lleis vigents. Això és fonamental, perquè en el moment en què algú comença a saltar-se les lleis i tal, doncs t'has carregat la democràcia, també. Dit això, senyor
Molt
Calderón...
Molt però fixi's
no,
que...
No, però deixi'm la segona part, que llavors sí. Estarem d'acord.
No,
més d'acord.
No m'ho puc creure.
Sí, cregui-s'ho.
Notícia. Parin màquina.
Cregui-s'ho, suposo, ja no ho sé, ara m'ho dirà, no? Vinga. Però dit això, certament és una qüestió de voluntat política, també. Efectivament, no? És una qüestió de voluntat política. És dir, la llei no és inamovible. La llei no és un tòtem que no es pot tocar. I, no, es pot modificar, incluïda la Constitució.
No.
M'entén, deixa'm acabar.
Ho ha dit el Partit Popular, que es pot modificar la Constitució?
No ho diu la Constitució, no ho diu el Partit Popular. Ho diu la pròpia Constitució en el seu articulat. No, clar, no. La Constitució estableix ella mateixa quins són els mecanismes per poder-se modificar, vale? Sí, sí. O sigui, això és així. Llavors, la qüestió és que, per altra banda, no podem oblidar que efectivament hi ha un moviment social molt important a Catalunya, que va anar a la Diada del 11 i va anar a això, com hi ha un moviment molt social molt important que va en direcció contrària, per dir-ho d'alguna manera, que va... Això també és així, és un fet incontestable. Llavors, això no es pot obviar, o sigui, no es pot dir, no, miri, aquesta gent estan tots enganyats, jo no dic enganyats en aquest sentit, no diu que aquesta gent estan tots, com ho ha dit, això?
Abduïts,
bueno, doncs no. És evident que són persones que senten molt intensament Catalunya, si vostè vol, i que han cregut que el millor camí per Catalunya és aquest, legítimament, eh? Legítimament. Bueno, doncs allò és aquest, no se sap quin és el camí, aquest és el problema, que no s'acaba de saber, perquè tantes persones hi ha com camins segurament diferents trobaríem si rasquéssim una mica, eh? Bueno, però van en una certa direcció, podríem dir, sense saber exactament quina. Doncs pues això, no es pot, això s'ha de tractar, això no es pot oblidar ni això, ni aquest sector de la població, ni es pot oblidar a l'altre sector que no està gens d'acord amb aquestes actituds, perquè és més una qüestió d'actituds i de sentiments. Per tant, quina és la via? Parlar. Per això dic que es necessiten polítics d'alçada, polítics de categoria suficient, capaços... com succeeix en els moments crítics de la història, i aquest és un, a Catalunya és un moment particularment crític, més des de la Guerra Civil probablement no n'hem tingut un de més crític, necessitem polítics d'alçada capaços de parlar, d'entendre's, i de respectar la llei tal com és, i de modificar-la si fa falta, però modificar-la pels propis camins que marca la llei. És a dir, necessitem gent que s'hi posi de veritat, i que no ens llenci amb aventures descabellades, ni per una banda ni per l'altra.
PSC.
Sí, aviam, jo discrepo una mica d'aquests moviments en què no hi hagi, a darrere, no hi hagi cap inducció. Es parlava d'abducció, jo parlo en aquest cas d'inducció. A darrere d'aquests moviments suposadament socials de la societat civil, que la gent s'omple la boca, i ho dic així, jo sé que em guanyaré més d'alguna cosa contrària, però darrere d'aquests moviments socials jo crec que hi ha organitzacions, i organitzacions amb noms, amb sigles, i que tenen tendències polítiques. Per tant, dir que darrere de tot això s'ha sortit del res, tampoc...
És espontani, jo estic d'acord amb vostè, que és tampoc, espontani, no té res.
Estan d'acord amb el Partit Popular.
Sí, clar.
Bueno, és que jo crec que darrere de tot un moviment...
No és una qüestió d'opinions, és una qüestió d'analitzar els fets una mica.
Jo crec, ho crec, i ho vull deixar aquí, tampoc no vull dir sigles ni noms.
Una sèrie d'estranyes combinacions.
Sí. Però passem de l'abducció a la inducció, no? En aquest cas. El que passa que aquesta inducció ha lograt, i s'ha de dir, ha lograt... un germinar una il·lusió a la ciutadania, i amb això sí que els hi dono la raó. Però jo crec que hi ha una certa inducció, no?
Però vostès...
És a dir, el foc crema perquè hi ha, perquè hi ha, perquè hi ha algú que el fa créixer, no? Llavors, parlant d'això, el senyor Carreras parlava de, que hi ha dues parts, no? Una que diu una cosa i l'altra, la part contrària, s'ha de veure la proporcionalitat. És evident que en aquests moments hi ha un moviment molt més important cap a un costat que no pas cap a l'altre, que són veus que també estan induïdes, que també estan induïdes en el cas contrari.
I el PSC en aquest cas,
el PSC intenta
induir,
el PSC intenta induir en aquesta tercera via,
en aquesta, plataformes,
en aquesta tercera via. En aquest joc el PSC ha estat bastant al marge per intentar explicar a la seva proposta federal de l'Estat i a l'encaix de Catalunya. I per tant, senyor Carreras, la democràcia serveix per això, perquè quan les persones no es posen d'acord, doncs hi ha una urna, i això passa amb una escala de vins, i passa amb les nostres pròpies organitzacions, es posa una urna i això sí, i això no. Jo l'he sentit ja la segona
breument,
vegada.
Breument.
Sí, molt breument. La segona vegada que ho diu el senyor Carreras, diu necessitem polítics d'alçada. Bueno, escolti'm, les persones no són clones, vull dir, els polítics es fan, es creen i es reprodueixen, no?, que es diuen, però escolti'm, tenim la massa...
No dic que no els tinguem, polítics d'alçada, dic que els necessitem.
Bueno, doncs, escolti'm, necessitem els polítics d'alçada, no, el que necessitem és que aquests polítics adrecin uns missatges clars. I li he de confessar que el nostre partit en aquest cas doncs potser no és que poden prestar més exemple, però necessitem gent que dongui un missatge clar, un missatge unidireccional de què és el que es vol fer, i llavors la ciutadania jutja, i jutja en les votacions.
Iniciativa, que el senyor Calderón,
el senyor Zapatero el tenen ben aparcat, espero.
Bé, sobre els polítics d'alçada, al final jo volia fer una intervenció però no la faré perquè a més queda poc temps, i jo crec que al final no és un tema polític sinó de forces polítiques, d'estar a l'alçada, d'ampliar mires, que l'estratègia política o el tacticisme no marqui tot això, i que al final del que es tracta és de fer tot un procés de convenciment en aquelles, des de les forces polítiques catalanes, per convèncer les forces polítiques en aquest cas de l'Estat perquè puguin assumir aquest posicionament democràtic. I parlo del cas d'Izquierda Unida, que finalment va assumir reconèixer el dret de l'autodeterminació de tots els pobles d'Espanya. Això per una banda.
D'aquella manera,
És també més del que ha fet el PSOE.
Sí.
O el seu document
això li reconec.
El seu document de Granada dona resposta a una problemàtica de fa 15 anys, no la d'ara. Per tant, això per una banda, i el senyor Carreras parlava de que la via és el diàleg. Jo crec que la via és la democràcia. Ja és la democràcia, perquè la consulta té un suport popular o social, segons dades demoscòpiques, d'un 80% de la ciutadania. Per sortir d'aquest atzucac, hem d'habilitar la ciutadania que pugui decidir el que vulgui decidir. I això entra també al no. És veritat que hi ha un tsunami en una direcció contrària i un rierol en una altra direcció. Però això només es solucionarà amb la força de les urnes, amb la força democràtica i amb la força que pugui donar un resultat amb un referèndum. No ho solucionarem dialogant d'amagat el senyor Durany i el senyor Rajoy. Així no ho solucionarem. Ho solucionarem donant la veu al poble i que s'expressi lliurement en unes urnes.
Això és una demagogia d'una categoria espectacular.
Bueno, si el seu marc polític funciona, ahir vaig veure un reportatge de Grècia i vostès són la màxima expressió del que està passant a Grècia i pot passar a Espanya. I ja està, ja està.
Ara m'ha comparat amb els grecs.
Recupera el documental que va passar a TV3.
Bueno, el miraré, sí.
Doncs miri, senyor Carreras, ja té deures.
De totes maneres, aquí tenim a Catalunya tenim un petit problema, i ara ho deixo sobre la taula perquè tampoc no és... Però jo crec que tenim un petit problema, que és que se'ns ajunta la fam amb les ganes de menjar. És a dir, tenim dos problemes. Qüestionar quin és l'encaix que Catalunya ha de tenir en l'Estat, i la segona cosa és que s'ajunta amb un qüestionament de lo que és la societat del benestar i la societat capitalista. I això ho barregem. I aquest és un
dels problemes. I ho tractarem un altre dia perquè no hi ha temps. Escoltin, Francesc Carol, Jordi Carreras, Pere Soler i Joan Calderó, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve, i que tinguin una molt bona castanyada.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.